29 de desembre del 2020 comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Tornar als entrenaments no hauria de ser notícia. En una temporada normal, parlar de sessions grupals tampoc, però veient la que està caient, potser la normalitat passa a ser allò més destacat. Després d'una pretemporada, si recordeu, especialment convulsa pels casos de coronavirus del passat estiu, d'un any en el qual tots esperàvem algun que altre episodi de contagis, de moment, normalitat. El Sabadell ha pogut entrenar-se, com és degut, aquest matí al CAR de Sant Cugat, després de confirmar ahir a la nit que totes les proves PCR a les quals s'havia sotmès el conjunt arlequinat havien donat negatiu. Després de 8 dies de vacances de Nadal, cadascú a casa seva, evidentment el risc era més gran, però tot i així no hi ha hagut cap ensurt després de la sessió un pèl diferent d'ahir a la nova Creu Alta. Hem vingut dient durant l'any que ens hauríem de preparar per la suspensió de partits o per l'aparició de brots de Covid. De moment ja ho vam viure un cop amb l'Alcorcón i el famós partit ajornat per casos que al final van resultar ser falsos. Els contagis han anat plovent aquí i allà, als diferents esports i categories, i aquesta tornada després de Nadal no ha estat tan tranquil·la, per exemple, a d'altres places en comparació amb Sabadell. L'Sporting de Gijón acaba de comunicar un brot de fins a 10 positius, 5 jugadors de la primera plantilla, 4 amb fitxa de filial i un membre del cos tècnic. Tots ells, evidentment, ja aïllats i a l'espera de la seva evolució. Ahir mateix, de fet, el partit entre el City i l'Everton, per posar un altre exemple, es va suspendre també a la Premier pels contagis a l'equip de Manchester. La temporada, insisteixo, és diferent en tots els sentits, però potser per això ens hem de felicitar per tenir normalitat i per veure avui la plantilla entrenant-se ja en grup al CAR.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Normalitat també a les vies de so amb el Roger Benet al capdavant. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem molt Sabadell avui amb l'excapità arlequinati del Girona, Miguel González, també coneixent com ha anat aquesta sessió al CAR de Sant Cugat, rememorant l'ascens del 2020 en els millors episodis de l'any en clau arlequinada, amb el lligam entre els dos Albert Luque, l'ara juvenil del centre d'esports, i l'exinternacional, el seu tiet, vaja. També el comiat d'Eric Jiménez, que canvia el mercantil pels Estats Units per Iowa, i el tram final també waterpolo amb el seleccionador estatal David Martín.
I fora de l'hotel?
El Barcelona juga avui, concretament a 2:15, la final de la Champions d'handbol, buscant el que seria el seu desè títol de la màxima competició europea. La final és un autèntic clàssic. El conjunt entrenat per Xavi Pascual va superar ahir el Paris Saint-Germain, el PSG, a les semifinals per 5 gols de diferència, 37-32, i el seu últim rival, abans d'intentar signar un 2020 perfecte, en plena de victòries, serà un Kiel alemany, que ahir va eliminar el vespre hongarès a la pròrroga. Avui també s'enceta la jornada 16, primera divisió. El Barça rep l'Eibar a 8:15 al Camp Nou, sense Leo Messi, que arrossega molèsties al turmell i segueix de vacances a l'Argentina. Aquesta tarda juguen 3 partits més, a les 5 al Pizjuán, Sevilla-Villarreal, i a 9:15, Cádiz-Valladolid i Levante-Betis. Per cert, l'Atlético de Madrid ha anunciat ara fa uns minuts que ha arribat a un acord amb Diego Costa per rescindir el contracte del davanter hispano-brasiler.
Han parlat en les últimes hores.
Ara que parlàvem de la final de la Champions, Ludovic Fàbregas, jugador del Barça d'handbol.
Que hemos hecho un muy gran partido hoy. Hemos jugado muy bien y hemos respetado el plan de partido. Nos acordábamos también de lo que había pasado hace un año y medio y hoy queríamos terminar el partido con la victoria y lo hemos hecho muy bien.
I a més d'aquestes declaracions a Televisió de Catalunya, Ronald Koeman, entrenador del Barça de futbol, sobre la baixa avui de Leo Messi.
Perdemos un gran jugador. Y entonces, si esto nos falta, yo creo que necesitamos otros jugadores que van a estar en su mejor forma futbolísticamente y también ojalá que saquen también el mismo efectividad que siempre en Leo ha tenido.
I a les xarxes socials.
Un punt de polèmica, si ho voleu entendre així, del perfil creat per les mateixes jugadores internacionals de la selecció espanyola femenina de waterpolo. El perfil oficial de la Federació Espanyola de Natació s'està informant gairebé al detall, al minut de l'estada del combinat estatal a Tenerife, però realment costa de veure. Si és que no vas, per exemple, a la Federació Andalusa, però a la Federació Espanyola de Natació, és difícil trobar alguna cosa sobre el femení que està fent exactament el mateix però a Màlaga, en comptes de Tenerife. Elles mateixes, les jugadores, s'han encarregat en les últimes hores de donar-ho a conèixer amb una mica d'ironia en una xarxa social, en un perfil a Twitter que tenen, que és Spain Waterpolo Femení. Piulada d'ahir, de les pròpies jugadores. Per si algú no ho sap, nosaltres estem de preparació a Màlaga. I res, aleshores, afegien amb una altra foto de grup, us desitgem bones festes i no és broma.
De quin partit no estarem pendents?
Del Oliveirense contra el Cova Piedade, partit de la jornada 13 de la segona divisió portuguesa que arrenca d'aquí a res, a un parell d'hores, a les 4 en punt.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, ens posem en marxa aquest dimarts 29 de desembre del 2020, any que tenim ja pràcticament coll avall. El centre d'esports, com us dèiem en començar, ha tornat avui als entrenaments grupals. Ahir era la tornada a la feina, però amb grups encara reduïts, com us dèiem amb el Sergi Parc, de 12 persones, i amb tasques més aviat individuals, seguint el protocol per Covid. Avui sessió ja normal al CAR de Sant Cugat, a les instal·lacions del centre del rendiment, tot després que la totalitat de la plantilla arlequinada donés negatiu a les proves PCR a les quals es van sotmetre ahir, després de les vacances nadalenques. No hi ha cap ensurt, no hi ha cap contagi i, per tant, se'n tornem-hi que no ha estat res. L'equip d'Antoni Hidalgo continua amb la seva planificació física per agafar ràpid el to després d'aquesta setmana, aquests 8 dies de descans que han tingut durant les festes. Demà mateix hi haurà doble sessió, la del matí, per exemple, a Sant Oleguer, preparant el compromís de dilluns vinent a Montilivi, d'aquí a 6 dies, duel català davant del Girona, del qual us en parlarem de seguida. Ahir ja us dèiem que diferents mitjans parlaven de positius a Oviedo i especialment a Gijón. L'Sporting acaba d'emetre un comunicat ara fa una estona en el qual confirma que hi ha un brot a l'equip asturià, en concret 5 jugadors en fitxa del primer equip, 4 més del filial i un membre de l'staff tècnic del cos tècnic de David Gallego han donat positiu. Per tant, una desena de positius a les proves serològiques, amb la qual cosa, evidentment, ja estan aïllats, confinats als seus domicilis i a l'espera de com evolucionen. L'equip de David Gallego havia de jugar dilluns, igual que el Sabadell, però en el seu cas contra el Lugo. Veurem si finalment es pot disputar el partit o no. Per la resta, com diem, dia de tranquil·litat, de normalitat. En època de coronavirus això vol dir bones notícies. Deia ahir el mateix Sabadell a través de les seves xarxes socials al Twitter: moltes gràcies per la prudència i responsabilitat durant les festes de Nadal, equip. També calma pel que fa al capítol de les incorporacions. A 6 dies de l'obertura del mercat de fitxatges no hi ha massa novetats respecte al que ahir ja us vam explicar, de l'interès precisament per un dels jugadors de l'Sporting de Gijón, de la plantilla asturiana, com és el punta badaloní Álvaro Vázquez. Recordem que l'equip torna a la competició dilluns, horaris un pèl estrany en aquests primers compromisos del 2021. Dilluns dia 4, coincidint amb el primer dia que es poden ja inscriure nous fitxatges, Girona-Sabadell, a Montilivi, a 6:45 del vespre. 3 dies més tard, dijous, en aquest cas partit de Copa del Rei, a les 7 de la tarda. Per tant, mitja horeta més tard que el partit de Lliga, Penya Deportiva, centre d'esports, segona eliminatòria de la Copa al Municipal de Santa Eulària de Riu, en aquesta segona visita que farà de manera gairebé consecutiva el Sabadell a les Illes Balears i concretament a Eivissa. I dilluns de l'altra setmana, el dia 11 de gener, Sabadell-Lugo, precisament, ara que dèiem, el tema de l'Sporting de Gijón. Els gallecs han de jugar contra l'Sporting aquest primer partit, si és que poden fer-ho per aquest brot de coronavirus que us dèiem, i el següent seria aquí a la Nova Creu Alta, dilluns dia 11, Sabadell-Lugo, a 2:10. Bona hora, amb la fresca, un dilluns a 9:45 de la nit.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ja us dèiem ahir que estem un pèl nostàlgics. Aquí a l'Hotel Suís ens acaba aquest 2020 que ens ha deixat tant de mal en molts àmbits de la vida, amb una pandèmia que no ens esperàvem, etc etc. Però en clau esportiva no em negareu que ha estat un any que tampoc oblidarem, però en el sentit positiu de la paraula, al Centre d'Esport Sabadell. Ahir encetàvem una sèrie de records que el Sergi Parc ha rescatat del que és en clau arlequinada aquest 2020, al qual li queden res, un parell de dies. I avui us deixem amb el segon episodi d'aquests 20 moments més destacats que ens ha deixat el 2020, el 2020, pel Centre d'Esports. Ahir els 5 primers, avui toquen 5 més, els estem seguint de manera cronològica. Ja us diem que dels 4 capítols, el d'avui segurament serà el que us portarà millors records.
El 2020 del Sabadell en 20 moments.
Reprenem el fil on ahir l'havíem deixat, amb la suspensió de la competició regular i amb la decisió de celebrar un play-off express a l'estiu. El Centre d'Esports tenia molt de temps per preparar-lo, però les adversitats no van ser poques. Amb aquest moment ens quedem per començar avui. El club va aplicar un ERTO a la totalitat dels treballadors i amb el desconfinament asimètric arreu de l'estat, la tornada als entrenaments amb normalitat es va fer més lentament que en altres equips. Però 73 dies després, el Sabadell tornava a trepitjar la gespa de la nova Creu Alta. El protocol marcat era més que restrictiu. Coses de jugar en una lliga no professional.
La plantilla del Centre d'Esport Sabadell ha tornat a trepitjar la nova Creu Alta. De fet, no ha tornat. Ho està fent encara, a hores d'ara, amb les sessions individuals, només dos jugadors per franja, mig camp per cadascun, d'uns 3/4 d'hora, amb les quals els jugadors tornen a familiaritzar-se amb la gespa.
Progressivament, tot anava tornant a la normalitat, o gairebé. Amb tantes limitacions, al final el Centre d'Esports va tenir temps tot just de jugar un parell d'amistosos davant el Sant Andreu i l'Europa, sense públic. Una sensació a la qual, malauradament, ens hem hagut d'acostumar tots, la de veure els estadis sense afició.
Sabadell. El Centre d'Esports de Sabadell, Club Atlético de Madrid B. El Club Atlético de Madrid B, por tanto, no habrá duelo entre equipos dependientes.
I després de mesos i mesos sense competició, per fi tornàvem a respirar futbol, encara que fos des de la distància. L'Atlético B seria el primer escull. 20 de juliol, la data marcada. La cosa no podia començar millor. Edgar Hernández, de llançament de falta directa, avançaria els arlequinats. Al final dels 90 minuts, però 1-1. A la pròrroga patiríem, i molt, però el Sabadell aconseguiria aguantar fins a la tanda de penals.
Això és una tortura, eh?
Sí. Vinga, va, som.
Això és una tortura, però...
Som-hi, nanos.
I ara sí que això comença a pintar negre.
Ara mateix, després de 3 penals, el Sabadell n'ha marcat un, n'ha fallat 2. L'Atlético de Madrid n'ha xutat 2, 1-1. El llançament de Cèdric. S'ho pren amb calma. Ara sí, va cap a la pilota. Cèdric, fora! Doncs ja tornem a estar. Llançament de Boris. Xut, gol! Bé, Boris! Abde, agafa molta embranzida. Som-hi. Llançament amb cama dreta. Xut, Abde. Atura Ian! Atura Ian! Atura Ian Mackay! L'ha aturat Ian Mackay, gran! Ian Mackay, si xuta i marca Everpena, això s'ha acabat. Ignasi Salafranca ja no vol mirar, aquí ja no vol mirar gairebé ningú. L'esquerra d'Everpena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Xiula l'àrbitre, som-hi, Ever. Llançament d'Everpena. Gol, 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 gol! Petit, però estem al sorteig de la mà.
I així arribem al tercer moment del dia. La segona eliminatòria del play-off portava el Centre d'Esports a enfrontar-se contra la Cultural Leonesa. Semblava impossible patir més que la primera, però...
La penja el de l'Smoking! Salta tothom, la pilota rebotada, el xut! Gol, 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 qui ha marcat diria que és Òscar Rubio. L'ha engaltat algú des de la frontal. Marca el Sabadell per continuar vius. Ha afegit 92 de partit per creure fins al final. Cultural 2, Sabadell 2!
Beitia, amb cama dreta. Vinga, Beitia, fineu. Llançament de Beitia. L'atura Leandro. Doncs ha fallat Beitia. L'ha aturat Leandro. Si cap allà que va el capità Antonio Martín.
Si marca Antonio Martínez, estem fora.
Doncs encomanats un altre cop a la carta de l'últim segon. Ens hem salvat de caure i forçar una pròrroga. Si ara no falla Antonio Martínez, la Cultural estarà a la final i el Sabadell haurà de fer la maleta. Setè penal favorable al conjunt de Lleó. Som, Ian, que aquesta ha de ser teva. Cap allà que va Antonio Martínez, en cama dreta. Atura, Ian! Atura, Ian! Atura, Ian! L'ha aturat Ian Mackay! Estàvem contra les cordes una altra vegada i ha aparegut Ian Mackay. Tornem a començar. Boniquet, cama esquerra, llançament de Boniquet. Gol! 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 L'ha tocat Leandro, però ha marcat Boniquet. Cap allà que va Sergio Benito.
I la pressió és brutal ara mateix per Benito, eh?
El xut per Sergio Benito després que el Sabadell hagi tornat a la vida. Una vegada més. Una vegada més hem tornat a la vida.
Portem 15 penals, ja.
Sergio Benito amb la responsabilitat de saber que si no marca, el Sabadell està a la final. Vinga! Som, Ian! Una altra vegada. Sergio Benito. Llançament! Ha parat! Ha parat! Ha parat! Estem a la final! Estem a la final! Estem a la final!
I així, el Sabadell es plantava a la final del play-off. La glòria, l'ascens a segona, estava un sol partit. L'últim entrebanc, el Barcelona B.
Llançament a l'àrea petita, l'Isco! Gol, 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 gol! Gol! Gol Sabadell! Aerolínies! Tarragona! L'Isco! 2 minuts! Tornem a començar! Marca l'Isco! Sabadell 1! Barça B 1! Creu a la línia de mitjos, Grego Sierra. La filtra per Edgar. Edgar, la primera és bona. Arriba Néstor! La vaselina d'Estor! Gol, 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 gol. Marca Néstor Querol, marca el Sabadell, Sabadell 2, Barça B 1, Néstor Querol! Servirà Ian Mackay, està tota la banqueta de peu, vinga va fot-li, que això s'ha d'acabar, sabadellencs gerlaquinats, poseu-vos del peu, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, el Sabadell torna a ser aquí! Futbol professional!
L'ascens era una realitat. El Sabadell passava en un any d'estar a punt de baixar tercera a pujar al futbol professional. El darrer moment amb el qual ens quedem avui és amb la no celebració d'una gesta que mai oblidarem. És veritat que centenars i centenars de sabadellencs van sortir als carrers aquella nit gloriosa, però després no van poder estar al costat dels jugadors en cap acte oficial. Així són els temps de pandèmia.
I ben engalanada que hagués estat Sabadell en cas de poder celebrar aquest èxit, que segurament és allò que ens emportem en matèria esportiva d'aquest 2020. Pell de gallina, encara recordant tot el que van ser aquells dies màgics a les terres andaluses, a Marbella, a Algeciras, a Màlaga, i amb aquell patiment continu, però al final amb eufòria, amb aquell ascens del Centre d'Esports Sabadell. 20 moments del 2020, els que ens està recuperant el Sergi Parc aquesta setmana. Hem creuat l'Equador amb aquest playoff, amb aquest ascens, amb aquests records que, insisteixo, no oblidarem mai els arlequinats. De cara a demà i demà passat, sospito que tocarà patir una mica més amb la segona meitat d'aquest 2020, amb les primeres aventures del Centre d'Esports a la categoria de plata. En el retorn hem tornat al futbol professional, deia el Sergi Garcés, cridant aquella nit de finals de juliol a Marbella, i de moment ben vius, però a un puntet de la permanència, com sabeu, al Centre d'Esports en aquest tram inicial de la Lliga. Fem una primera aturada en el camí, ens ven quatre coses el Roger Benet i de seguida més tec aquí a l'Hotel Suís.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com
13.
13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 en directe aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Continuem parlant de futbol, en concret d'un comunicat que acabem de conèixer de la Federació Catalana de Futbol, que parla sobre la continuïtat de les mesures restrictives en la pràctica esportiva. Saludem el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Les competicions, diu aquest comunicat, no es podran iniciar el cap de setmana del 9 i 10 de gener.
Sí, que és el que volia la Federació Catalana, i bàsicament perquè es continuen amb aquestes mesures restrictives en la pràctica esportiva aquí a Catalunya. Diu la Federació que informarà de forma puntual tan aviat com s'aixequin aquestes restriccions i sigui possible disposar del període preparatori previ per a tornar a les competicions, perquè recordem que la federació, evidentment, el que no farà serà d'una setmana per l'altra reprendre totes les competicions, sinó que donarà un marge als equips perquè es puguin tornar a entrenar i agafar un mínim de forma física, perquè evidentment el període d'inactivitat ha sigut molt extens, Adri.
Dóna la sensació per això que és gairebé com un calvari a l'hora de planificar el que sigui. Tu ets entrenador, em poso a la pell dels tècnics de segona, de primera catalana, i al final no pots planificar pràcticament res perquè no saps quan començarà la Lliga, contra qui, com serà el format, etc.
No, i per exemple sí que hem vist a les xarxes equips com el Sabadell Nord, que sí que es van entrenant, però clar, com dius, fins quan, no? Fins quan aquesta incertesa i a veure si es pot reprendre la competició. La Federació Catalana ja va anunciar en el seu dia que reestructuraria de nou les lligues de la seva competència, perquè ja sabem que havia adoptat un nou sistema de competició amb subgrups, dues fases, etc. I tot això, evidentment, no es podrà completar, així que ja veurem quines novetats ens aporta la Federació Catalana, evidentment pendents del que decideixi l'administració amb totes aquestes restriccions a nivell esportiu.
Doncs era de preveure, però vaja, com a mínim, ara de manera ja oficial, les competicions en l'àmbit català de futbol no es reprendran el cap de setmana posterior a Reis, el 9 i 10 de gener. Et ve al cap una llista llarga o curta de jugadors que hagin estat al Sabadell i al Girona?
Home, jo no domino molt aquestes coses, a veure si em treus de dubtes.
No, simplement si creus que hi ha molts o no. No t'estava posant aquí en el jardinet que em diguessis la llista.
Per ser dos catalans et diré que sí, però no sé què em diràs ara.
No vas mal encaminat. Fins ara, Sergi.
Fins ara, Adri.
Portes giratòries.
Com diem, la llista de jugadors, o de tècnics també, que han passat pel Sabadell i pel Girona és llarguíssima. Enric Franquesa, per exemple, ara lateral esquerrà dels gironins, també ha vestit l'arlequinada, com sabeu, així com el capità del Sabadell, Àngel Martínez, a la inversa. De fet, ell, ahir parlàvem amb ell, és gironí. Trobem també en aquest llistat a Quico Olivas, a Carlos Clerc, a Felipe Sanchón, Chiqui Urbistondo, Benja Martínez, Aridai Cabrera, Rubi, Javi Salamero, Miquel Olmo, Dani Tortolero, Moja El Yagubi, Gaisca Saizar, Alberto Manga, Héctor Simón, Iván Gómez, Arnal, Hiroshi, Amantegui, Jordi Dot, Alberto Coca, Carles Cribiller, De La Fuente, Manuel Doval, Francesc Guitart o Benjamín Telechea, l'avi de Coro, exjugador del Sabadell i exentrenador del Girona. De tots ells, però, avui ens quedem amb Migue.
Nascut fa 40 anys a Terrassa, la carrera de Migue González és el premi a la constància. Després del seu pas pel Barça C, el defensa va marxar l'any 2001 a Gijón per militar al filial de l'Sporting a segona B. Aquella temporada ja debutaria amb el primer equip dels Asturians, jugant 5 minuts a la Copa contra el Villarreal. Tenia 21 anys i no tornaria a trepitjar la segona A fins als 28, just el pròxim rival del Sabadell, el Girona. Entremig, en el seu primer any a l'Sporting B, va descendir. Va anar al Mataró i també va baixar a tercera. Va defensar la samarreta del Figueres un any i la del Terrassa dos més, sempre a segona B. Tot fins la 2007-2008, quan va aterrar a Montilivi. A les ordres de Raúl Acné, en el seu primer any allà, el Girona va ascendir i des d'aleshores no s'ha mogut del futbol professional. Va ser Migue l'autor del gol de l'ascens contra el Ceuta en un equip que comptava amb peces com Hito, Miqui Albert, Matamala o José Martínez, germà de l'ara capità arlequinat Ángel. Aquella campanya seria la primera de les 7 que Migue passaria a Montilivi i, curiosament, la que menys partits jugaria. Un cop a segona A, el Vallèsà no va baixar de 34 enfrontaments com a mínim per temporada. Els camins del Girona i Migue van agafar direccions diferents el 2014, quan va fitxar per l'Alavés. Mig any a l'Huracán i temporada i mitja al Càdiz, amb ascens inclòs. Van completar el currículum del central abans d'arribar a la nova Creu Alta el 2017 per aportar veterania a la rereguarda arlequinada. Migue va jugar 59 partits amb el conjunt sabadellenc, 37 el primer any i 22 el segon, temporada la qual es va lesionar només començar al camp del Conquense i que acabaria amb l'agònica permanència a Olot. En total, Migue ha disputat 530 partits com a professional entre segona B, segona A, promocions i la Copa, dels quals 510 com a titular. En l'actualitat, forma part de l'àrea de captació del futbol base del Girona.
I el tenim al telèfon, excapità dels dos, Migue González, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bones, bé.
Començo, Miguel, per una curiositat. Et van veure l'altre dia a les xarxes socials jugant un Girona Sabadell, però en aquest cas de padbol, d'aquesta modalitat de, com de pàdel però amb pilota de futbol i jugant, evidentment, amb els peus. Com va anar el partit?
La veritat és que una experiència nova, perquè, bueno, és semblant al futbol tenis que tants anys havia jugat, però la veritat és que amb conceptes diferents, altres coses que bueno, faltava adaptar-se una miqueta.
Divertit és, que l'he provat, evidentment no amb la vostra qualitat, però per passar una estona està bé.
Sí, és pràctica i la veritat és que és molt entretingut.
Va guanyar el Girona o va guanyar el Sabadell?
Va guanyar el Sabadell.
Ah, doncs mira, ens aferrem a això, bon precedent de cara a dilluns, llavors. És que dilluns tornem a tenir un altre Girona Sabadell, en aquest cas a Montilivi. Clar, per tu, allà és com una segona casa, realment, Girona, no? Perquè tu ets vallesà, però allà per sempre et recordaran com l'autor del gol de l'ascens contra el Ceuta. És un partit que enfronta aquesta segona casa teva contra l'equip on vas penjar les botes. Per tant, un partit també maco, no? M'imagino per tu el de dilluns.
Sí, és un partit que la veritat és que amb objectius diferents, no?, els dos clubs, i realment jo, a veure, Girona sí que ha sigut la meva segona casa i de fet, tinc moltes ganes de que passi una miqueta tota la situació que tenim, doncs, per poder pujar i poder tornar a veure gent que també fa molt de temps que no veig. I el Sabadell, doncs, sí que, a veure, també, doncs, ha d'intentar rascar també allà bon resultat, doncs, perquè poder sortir de la zona baixa i poder seguir lluitant, doncs, per agafar i sortir d'allà.
Segueixes, de fet, no?, vinculat allà a Girona?
No, estic vinculat. Vaig deixar ja al gener, ja vaig deixar de treballar amb ells. Estic amb l'scouting important del Cádiz, que també em va trucar i estic treballant amb ells.
Ah, doncs un altre dels ex-equips d'aquesta llarga carrera que comentàvem ara. Clar, sempre et quedarà aquell gol, no?, contra el Ceuta. Al final són 7 anys que donen per molt, però si començo preguntant-te per la teva etapa allà a Girona, al final aquell gol en positiu eclipsa tot, no?
Sí, va ser un cúmul de sensacions i la veritat és que va ser, doncs, una porta molt gran oberta que a tota la com ho portàvem i allò, doncs, va ser esperançador, perquè el club la veritat és que estava molt malament i el pujar passava per, o sigui, el salvar-se i el tornar a respirar passava per pujar. I mira, vam tenir la sort que així va ser.
Des de fora, ara que han passat els anys i que està plenament consolidat el futbol professional, dona la sensació que aquesta temporada ha necessitat una mica de temps per pair la decepció justament de no pujar, no? No era una situació segurament tan radical com la que teníeu en aquell moment, i no parlem de segona B a segona A, sinó de segona A a primera, però el desenllaç de la passada temporada ha fet mal i no sé si estàs amb mi, que ha necessitat un cert temps perquè la cosa torni a rutllar una altra vegada.
Bueno, sí, la veritat és que no hi ha temps, eh? Realment no hi ha temps per passar, per tornar a pair, tornar a agafar, però perquè això passa molt ràpid, el temps passa molt ràpid, però sí que és cert que, vulguis o no, doncs al principi, a part també l'equip és jove, i vulguis o no, un pal així, doncs, és una miqueta fotut, diguéssim, però sí que és cert que no hi ha temps, amb la qual cosa t'has de refer ràpid, i a veure ara si aconsegueix mica en mica, doncs, acabar bé l'any, o sigui, bueno, acabar bé l'any, me refereixo a acabar bé ara aquests partits que venen, tot i que se'ns troba amb un Sabadell amb una gana brutal, que li va, el Sabadell sí que li va, els 3 punts li va per poder sortir d'ahir. Llavors, vulguis o no, doncs, ells, el Girona, doncs, suposo que ara han agafat una ratxa diferent, ara estan ahir de play-off, I no li posarà gens fàcil al Sabadell, està clar.
Anem al Sabadell, ara que comentaves això, tu has coincidit amb alguns dels jugadors que continuen encara de l'etapa que va acabar amb aquella permanència a Olot, amb aquelles últimes 7 jornades, amb l'arribada d'Antonio Hidalgo i Juvenal, els actuals entrenadors del cos tècnic arlequinat. Per tant, coneixes de quina pasta estan fets alguns dels jugadors actuals del centre d'esports, que clar, estan acostumats a patir realment, no? Perquè venen d'una permanència olotagònica, venen d'un ascens, ara avui que el recordàvem, d'aquest últim 2020 que va ser espectacular, o sigui, que s'han vist en situacions realment moltes vegades contra la lona, contra les cordes.
Sí. I per desgràcia, la temporada passada, doncs vàrem haver de viure, o sigui, la temporada passada, perdona, l'anterior, vàrem haver de veure doncs, una situació doncs, no agradable, però sí que la vàrem reconduir molt bé, doncs, aconseguint la salvació i, bueno, i no ens enganyem, el que el Sabadell es mereix i ho va trobar l'any passat pujant a segona A i realment com a afició, com a club, el canvi que ha fet en aquests últims anys, doncs, és espectacular i el bon treball que estan fent doncs, es mereixen el màxim.
Acabo preguntant-te per la teva etapa com a arlequinat. Van ser els teus dos últims anys de futbol aquí en actiu, al centre d'esports. En dues temporades que en clau col·lectiva potser no va acabar d'arrencar mai del tot l'equip, sobretot com dèiem ara el segon any, però mai va ser un equip que se situés a la part alta de la classificació. Tu com vas viure aquests dos anys aquí a Sabadell?
Doncs van ser, doncs mira, en ple procés de canvi, de realment doncs quan vaig arribar que venia de Cádiz, doncs vaig apostar pel projecte perquè era un bon projecte i l'entrenador doncs va apostar per mi, vale? I sí que és cert doncs que quan vaig arribar doncs bueno, entre adaptar-se, l'experiència també doncs et dona doncs a poder-te adaptar molt abans. I vàrem afrontar la primera temporada, sobretot la primera temporada meva, sobretot amb molta il·lusió i la veritat és que penso que vàrem fer un molt bon paper. Sí que és cert que després, doncs, bueno, la segona temporada que dius, ostres, doncs en principi ja tens una mica més d'experiència a nivell grupal, doncs, bueno, doncs no va sortir els resultats com esperàvem. Però ja t'he dit, jo mai he deixat de confiar, no vaig deixar de confiar ni he deixat de confiar en els que estan ara ni els que hi havien llavors per poder treure la situació endavant. Va ser difícil, però es va aconseguir, amb la qual cosa sí que, per desgràcia, hi van haver diversos canvis de cos tècnic, situacions que van passar doncs, que són desagradables en el futbol, però que... Som part del futbol, amb la qual cosa ens hem d'adaptar.
Doncs dilluns tindrem aquest Girona-Sabadell especial segur per tu a Montilivi, 6:45. Suposo que el veuràs, no, el partit?
Sí, jo tinc intenció de veure'l i espero que, bueno, que surti bon futbol.
Doncs que guanyi el millor i ja que fem aquí en clau sabadellenca aquesta lectura, a veure si pot ser el Sabadell com en aquest partit de padbol que dèiem abans. Miguel González, excapità del Sabadell i també en el seu dia al Girona, ara, com dèiem, corregim, evidentment, treballant pel Cádiz Club de Futbol. Una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada i records, una abraçada forta i bon any.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
No deixem encara l'òrbita arlequinada, això sí, parlem del seu juvenil, que ja descansa després de tancar la primera volta de la divisió d'honor el passat diumenge, com us dèiem ahir, amb victòria al camp de l'Ebro. L'equip ha aconseguit consolidar-se a la tercera posició, tot i la dificultat d'haver encaixat totes les noves peces que hi ha, amb gairebé una vintena de nous fitxatges. Avui coneixerem a fons un d'ells, amb aquest reportatge que us han preparat el Sergi Parc i el Roger Benet, amb la veu de la Karen Madrid. Pareu atenció, que és un nom segur que us és molt, molt, molt familiar, sobretot si vau seguir el futbol de finals del 90, de principis dels 2000, tot i que, evidentment, no és el mateix. Oh, man!
Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos.
L'extrem vallesà Albert Luque ha decidit jugar aquest any amb el Sabadell i la seva qualitat s'ha notat en l'atac arlequinat.
Il·lusionat amb el meu nebot. La veritat és que ell és un noi que s'ho pren molt en sèrio, això del futbol, li encanta, viu pel futbol. I sí, estem a la mateixa posició, jugant així de davanter, una mica tirat a l'esquerra. Passa que jo era esquerrà, ell és dretà, i sí que som de, diguem, de característiques diferents. Jo era un jugador més potent, més de tir, més d'espai, i ell és un jugador més tècnic, més d'1 contra 1, és dretà, li agrada jugar a cama canviada.
Heu escoltat Albert Luque, l'exfutbolista del Mallorca i del Deportivo, entre d'altres, parlant del seu nebot, Albert Ramis Luque, que és qui vesteix l'arlequinada enguany amb el juvenil A del Centre d'Esports. Ell va ser un dels molts fitxatges que ha fet l'equip de Miquillador per afrontar la temporada Divisió d'Honor i s'ha convertit en un dels baluards de la parcel·la ofensiva. Com heu pogut escoltar en boca del tiet, juguen a la mateixa posició, però tenen unes característiques diferents. I el nom? Com li agrada que li diguin aquest jugador juvenil del tercer any? Albert Luque? Albert Ramis? Albert Ramis Luque?
Jo, el que em diguin Ramis és un cognom que porto molt orgull amb el meu pare, i Luque també, des de que vaig començar el futbol, amb la figura del meu tiet sempre m'han dit Luque i m'agrada que em digui Luque, però si em diuen Ramis també perfecte.
Doncs si futbolísticament se l'ha conegut també com Albert Luque fins ara, quedem-nos amb aquest nom, el mateix que el seu oncle. Luque Tiet ja està retirat i ara està ficat dins l'organigrama del gabinet de presidència de la Real Federació Espanyola de Futbol, però també, sempre que troba un forat a l'agenda, no desaprofita l'ocasió per seguir de ben a prop el seu nebot. La seva relació és tan estreta que s'acosta més a la de pare-fill.
I el meu tiet està sempre per mi, tot el que necessito està al meu costat i intenta venir sempre que pot, sempre no té feina, i parlem moltíssim cada dia, jo estic amb els meus cosins i tenim una relació de com un pare.
Com un tiet i nebot que passem moltes hores junts per estar ell amb els seus cosins i tal, però jo quan estic amb ell intento parlar de tot, juguem a ping-pong, mirem partits de futbol, però de lo seu doncs, intento parlar el menys possible, no sigui que ell em pregunti. Si ell em pregunta, doncs intento donar-li consells, però el que no és, sempre que estic amb ell, no vull sempre estar parlant de lo mateix, perquè sobretot el que tu has dit, no vull ficar-li pressió.
D'acord, la relació va més enllà del futbol, però i quan parlem de futbol, què li diu l'oncle al nebot?
Ell sí, em pregunta coses, però jo li dono consells de quan jo jugava, però el que sobretot li dic és que s'ha de fer molta feina, hi ha molta gent que vol ser futbolista, que ara arriben els moments, diguem, ja serios, quan ja acabes de futbol base, i que és important que s'ho prengui al 100%. I ell és un noi que entrena molt, que treballa molt, que descansa molt, i si algú es mereix doncs, arribar és com es pren ell les coses. Ell, jo me'n recordo amb la seva edat, ell és molt més professional que jo en aquesta edat i ojalà doncs, pugui arribar, però no és gens fàcil.
Voleu més similituds entre tots dos? Segur que molts de vosaltres recordareu Albert Luque sent un dels jugadors importants d'aquell mític Deportivo que es passejava pels millors camps d'Europa, com un dels grans de la nostra lliga. Ens hem de remuntar a principis del segle, però la petjada dels Luque a l'entitat blanquiblava ha tingut continuïtat. Ho recordem, Luque Nebot ha fitxat aquest any pel Sabadell, procedent d'on? Doncs sí, del Depor.
La veritat que la mà del meu tiet va perjudicar una mica, perquè vaig arribar i vaig tindre que fer moltíssimes proves per ser el nebot de qui era. Vaig estar un mes, crec, que vaig ficar 12 gols a pretemporada i per si era el tiet d'aquí, a veure si la gent pensava, doncs van esperar més, però en qüestió de gols vaig respondre jo.
Ha sigut casualitat que va acabar allà al Depor i la veritat és que el primer any de juvenil molt bé, va quedar pitxitxi allà, el primer any de juvenil i el Depor molt, molt encantats. El segon any, quan el primer equip ha baixat a segona B, el club està una mica reestructurant i per això doncs, ell va demanar que no volia estar més fora de casa per com estaven fent les coses a Corunya i llavors el Sabadell es va interessar molt per ell i jo li vaig dir que si no era feliç fora de casa, doncs que tornés a casa.
I ara els colors no els ha canviat, però sí la samarreta. Amb l'arlequinada del Sabadell i brillant a Divisió d'Honor en el seu últim any en categories formatives, ha jugat de titular en 7 de les 9 jornades que s'han disputat fins ara al subgrup 3B i ha contribuït amb 2 gols. Però més enllà del rendiment que està donant en el juvenil A, potser el que ja li quedarà marcat en la seva carrera serà l'entrada en un parell d'ocasions en la llista de convocats amb el primer equip. Antonio Hidalgo el va cridar files a l'estrena del centre d'esports de la Lliga Smartbank a Vallecas, davant l'allau de baixes, i fa tot just un parell de setmanes va ser un dels joves que va viatjar a Eivissa per l'eliminatòria de la Copa del Rei. Encara no ha tingut l'oportunitat de debutar amb el primer equip, però Luquetiet ho té clar. Els passos a seguir són aquests.
Hi ha anat un parell de cops amb el primer equip, a Vallecas, l'altre dia a Eivissa, a Copa del Rei, i aquest és el camí, ha de seguir treballant, això només acaba de començar, llavors doncs, li queda una llarga trajectòria, però el que sí que se sap és que ell viu i vol ser futbolista, doncs no li queda un altre, crec que va pel camí bo i ojalà sigui així. I have a dream, a song to sing. Help me
call with anything. Com us explicàvem, aquesta serà l'última temporada d'Albert Ramis Luque al futbol base. El 2021 culminarà la seva etapa formativa al centre d'esports a Divisió d'Honor. A partir d'aquí veurem com se segueix desenvolupant la seva carrera, però el que té clar el futbolista arlequinat és que emular el camí del seu oncle seria sinònim de complir el seu somni.
Jugar a primera divisió i aconseguir el màxim. Jo, sent la meitat que va ser el meu tiet, ja estic més que conformat, però sempre lluitaré pel meu somni, que és arribar a primera i jugar molts partits, i fins que no ho aconsegueixi o ho intentaré fins que no pugui més.
Albert Luque i Albert Luque, mateix nom, mateixes posicions, mateixes passions i mateixes il·lusions. Dues persones que viuen pel futbol. El tiet ja va deixar empremta. El nebot, ara jugant al màxim nivell amb el Sabadell juvenil, busca seguir les seves petjades.
L'únic que puc dir d'ell és que s'ho està treballant, que ho està fent molt bé, que és un noi que viu al 100% pel futbol i que l'única manera d'arribar, que és molt difícil, és com ell es pren les coses.
Hotel Suís.
Minut i mig per sobre de 3:45 de la tarda. Continuem amb històries de futbol juvenil. Parlàvem d'un Albert Luque, nebot d'un altre Albert Luque, en aquest cas el futbolista del Centre d'Esport Sabadell a la Divisió d'Honor, i ara parlem d'un camí que porta des de Raona Marinals fins a Iowa. És el que farà l'Eric Jiménez, fins ara jugador del Club Esportiu Mercantil. El terrassenc ja s'ha acomiadat dels que eren fins ara els seus companys, ha rebut una beca esportiva i marxarà els pròxims dies als Estats Units, si la restriccions per la pandèmia li ho permeten, per estudiar administració i direcció d'empreses i, evidentment, per continuar també amb la seva carrera esportiva. Anem a saludar-lo. Eric, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Canvies la teva vida aquí a casa per una de nova allà a la Universitat d'Iowa. Ganes, nervis, què pot més a hores d'ara?
Ahora más ganas que nervios, aunque también lo pasé un poco mal por el tema de voy a dejar aquí a la familia, a los amigos y todo, pero quiero cumplir mi sueño y creo que tengo más oportunidades de cumplir mi sueño allí que aquí en casa.
A més, en teoria marxaves la setmana vinent. No sé si tens notícies de l'ambaixada i si saps quan viatjaràs definitivament.
No, aún no tengo hora para hablar con la embajada, pero quiero ir cuanto antes, cuando se pueda y cuando me dejen las restricciones y ya está, eso ya no es cosa mía, ya es de la sanidad y todo eso.
Suposo que ja tenies en ment poder anar a estudiar allà. Com vas rebre la notícia d'aquesta beca d'Iowa?
Pues hace poco, hace 3 semanas o así, me llamó la agencia con la que ya había contactado en verano, de que tenía una oferta mía de Iowa. Me enviaron la oferta, la estuvimos hablando en casa, nos pareció una muy buena oferta y pues la aceptamos y con ganas ya de ir a jugar allí.
I abans d'això, què coneixies d'Iowa?
Pues sinceramente nada. No sabía ni dónde estaba el estado ni nada. Tuve que buscar el estado, el pueblo donde voy a estar, la temperatura, porque allí hace un frío bastante, bastante más frío que aquí. Y pues eso, no conocía mucho Iowa, la verdad.
I què esperes de la teva nova vida allà, als Estats Units, en aquest estat?
Pues espero disfrutar la experiencia que no todo el mundo se le ofrece y demostrar lo que valgo futbolísticamente.
clar, compaginaràs estudis amb carrera futbolística, que és el sistema esportiu universitari nord-americà, com dèiem, administració i direcció d'empreses per una banda, per l'altra també el futbol universitari, el soccer, que li diuen allà. Tens alguna referència, algú que hagi fet ja aquest camí, que t'hagi explicat més o menys com anirà la cosa o no?
Bueno, la agencia que me contactó, un jugador que ya se retiró, sí que estuvo hablando conmigo y también está hablando con compañeros que van a viajar conmigo este año y me han ayudado muchísimo, la verdad, porque tampoco sé cómo es la vida allí y me lo estuvieron explicando todo.
Serà una adaptació nova a marxes forçades, pràcticament. Deia que portaves 4 anys al Mercantil, estaves ja al Juvenil A, a la Lliga Nacional. Com valores aquests 4 anys al Mercantil?
Pues yo le agradezco todo a ese club, porque prácticamente si no hubiese sido por ellos, esta oferta no me hubiese llegado. Y muy contento están ellos con mi oferta, yo también muy contento con ellos, y ellos ya saben que en mi corazón siempre estará el Mercantil.
A més, el deixes després d'una victòria justament contra un equip de la teva ciutat, contra el Jabac B, que trencava una ratxa negativa. Una mica més de tranquil·litat, no?, després del sotrac de 4 derrotes per agafar aquestes festes de Nadal amb una mica més d'aire.
Sí, la verdad que estábamos un poco asustados porque llevamos una racha muy mala, unos partidos que no jugábamos muy bien, y yo al saber que era mi último partido y la racha que llevábamos, pues quise que todos diésemos el máximo y al final pudimos sacar la victoria.
Acabo. El teu comiat l'hem vist aquesta setmana a les xarxes socials, a Raona Marinals, amb els companys. Com va anar? Un dia especial, m'imagino, no? Amb detalls per que te'ls enduguis cap allà. O sigui, al final, un dia de sentiments, no?
Sí, o sea, no. Acabó el entreno. No, yo me iba a ir a casa como todos los días y me dieron una postal y una camiseta que me la llevaré allí, me la marcaré en un cuadro y la colgaré en mi habitación.
Doncs Eric Jiménez, jugador vallesà, ara ja puc dir això d'ex del Mercantil, tot i que es fa una mica estrany perquè tot just ha estat res aquesta última setmana, i que en el futur t'haurem de seguir a Iowa amb aquesta oferta, amb aquesta beca per anar a la universitat d'allà. Tota la sort del món, que puguis anar aviat, que les restriccions per sanitat et deixin i no et facin la guitza, i a gaudir molt d'aquesta experiència, d'aquest somni americà. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat. capdenreis.cat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui, d'aquest 29 de desembre, que el passarem dins de la piscina perquè les seleccions de waterpolo estan concentrades preparant els Jocs Olímpics. L'equip femení juga avui, ho fa a les 7 del vespre contra Grècia en el marc de l'estada que estan fent a Màlaga. Partides entre dues de les millors seleccions europees. 4 de les convocades, a més, són de l'Estalpul Natació Sabadell, la portera Laura Ester, la boia Maica García, Judit Forca, l'Escarrana, i també una de les noves incorporacions de l'últim estiu, Irene González. Recordem que l'equip de Miki Oka ja té el bitllet garantit pels Jocs, el va aconseguir al Mundial de Guangzhou el juliol del 2019. També tenen plaça Japó com a anfitriona, Estats Units, Canadà, Rússia i Austràlia, i falten per decidir el bitllet asiàtic al febrer i les 3 places que sortiran del preolímpic europeu del 17 al 24 de gener a Itàlia. El masculí, de la seva banda, està concentrat a Tenerife. Edu Lorrio, porter del club, és un dels 7 internacionals del Sabadell.
No tenemos dudas de que serán unos días geniales e intensos de waterpolo en unas instalaciones maravillosas, con un clima perfecto.
David Martín no ha convocat a cap jugador de l'Atlètic Barceloneta després dels casos de coronavirus que es van donar tornant de la Champions. Això ha propiciat que el 50% de la seva llista siguin jugadors de l'Astralpool, fins a 7, a banda de l'Orrio, i són Òscar Asensio, Lluc Bertran, Sergi Cabanes, també Bernat Sanahuja i els germans Fran i Roberto Valera. Com en el cas del femení, el Mundial també va donar-li al combinat estatal masculí la plaça olímpica per Tòquio. No són 10, sinó 12 les seleccions masculines que hi van, i són el Japó, Sèrbia, Espanya, Itàlia, Estats Units, Hongria, Kazakhstan, Austràlia i els 4 bitllets europeus que provindran del preolímpic del 21 al 28 de febrer a Rotterdam, on no hi serà Espanya per tenir ja el bitllet. Les dues concentracions s'allarguen fins demà, dia 30 de desembre. En la prèvia d'aquesta estada, el Pau Vituri va poder conversar una estona a Can Llong amb el seleccionador estatal. Aquest n'és el resultat.
Som-hi, al costat del seleccionador absolut masculí, el David Martín. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Presenciant aquesta Eurocup aquí a Sabadell, els tres partits de fet, has estat aquí. Que deixa'm preguntar-te d'entrada, què t'ha semblat l'equip del Quim?
Bueno, m'ha semblat molt bé, ja amb el Quim parlo bastant, ja l'últim partit que vaig veure amb el Barceloneta crec que van donar un bon tos físic, encara que van perdre, i jo crec que estaven preparats. Han demostrat que és un equip jove, molt valent, amb una condició física amb molt bona preparació, has de felicitar tant al cos tècnic, vale? Jo crec que poden arribar lluny, la veritat que soc molt content de veure'ls.
No sé si per un seleccionador nacional dir que l'Astralpool d'avui dia, amb aquesta barreja de jugadors joves, veterans, és el més atractiu de veure, perquè segurament un Barceloneta poc secret té, no? Ja és la base de la selecció, els coneixes molt bé, però aquí hi ha bona part del futur també de la selecció.
Sí, sí, a veure, evidentment, jo crec que el Sabadell és un equip amb molt bona cara, no?, de cara al futur. Evidentment, nosaltres volem que els jugadors de selecció no siguin només 13, sinó que siguin 18-20 jugadors, i el Sabadell està treballant molt bé, tenim jugadors amb molt de talent, molt joves, però evidentment necessiten experiència, i aquests partits de competició europea és el millor que els pot passar, no? Per tant, molt content que hagin passat de fase, tenim el Barcelona de la fase de Champions, el Sabadell de passat, Mediterrani també, i bueno, molt content que puguin jugar aquest tipus de partits.
Deixem personalitzar també algunes figures d'aquest Astralpool, no?, que els coneixes perfectament perquè portes temps també treballant amb ells. És el cas, per exemple, de l'Edu Lorrio a la porteria. No sé si en aquest moment en el qual ens trobem, que el Dani López Pinedo, que per cert viu també aquí a Sabadell, doncs està en aquest tram final ja de la seva carrera, haurà de fer un pas endavant en el seu futur.
Bueno, evidentment, a veure, tots aquests jugadors hauran de fer un pas endavant en el futur, no només a l'Edu, sinó al Bernat, al Seri, tots aquests jugadors que ja porten anys amb la selecció, i evidentment que després de Tòquio doncs, hi haurà algun canvi de cicle, no? I evidentment l'Edu està molt ben posicionat, ha de seguir treballant, ha de fer una bona feina aquest tipus de partits, i evidentment que el seguim.
I has parlat tu també del Bernat Sanahuja, del Sergi Cabanes, segurament és l'altre vessant, no? També especialment el Bernat, no? Per aquesta jove edat que té 20 anys, l'heu començat a introduir també ja en els últims mesos a l'absoluta, quin futur també els hi augures?
Bueno, el Bernat, a veure, ja ho ha demostrat, no? Ha estat a l'europeu, ha estat en línia, però com t'he dit, són molt joves, han de treballar molt, els hi queda molt per arribar a l'exigència de l'alt nivell, però bueno, jo crec que va en bona línia, el seguirem, continuarem treballant i estic com convençut que tenim un bon futur assegurat.
L'última, David, d'aquí pocs dies engeguem el 2021, en el qual s'ha de recuperar, en teoria, aquests Jocs Olímpics de Tòquio, que s'havien de celebrar el passat estiu. Com afronteu aquest nou any des del punt de vista de la selecció?
Bueno, afrontem amb il·lusió perquè hem tingut un parón una mica complicat, però bueno, ara començarem a treballar per treballar la Lliga Mundial i bueno, doncs igual que l'any passat, amb tota l'ambició i il·lusió possible per arribar el més lluny possible als Jocs a Tòquio.
Doncs David Martín, seleccionador nacional espanyol masculí, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Sabadell, que vagi molt bé, molta sort en el futur.
Vinga, moltes gràcies.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I per rematar el tema del waterpolo, ara que som a punt de tancar el 2020, ja sabeu que aquesta època és molt donada a buscar el millor de l'any, com hem fet avui, per exemple, amb el Centre d'Esports, o el millor de l'última dècada. El portal Waterpolo Total està triant els millors waterpolistes del que portem de segle. Seleccionadors i jugadors voten posició per posició i l'exjugador hispanocubà del club, Ivan Pérez, ha estat reconegut com el millor boia del món del que portem de segle a l'equip de plata, és a dir, segones en les votacions de les seves respectives actives posicions, trobem una ex-waterpolista de l'Astralpool, Annie Spar, i la boia sabadellenca del Natació Sabadell, Maika Garcia. Com a curiositat, votada com la millor waterpolista femenina de tot el segle, ha sortit una altra ex del club, la nord-americana Maggie Stephens, amb una diferència de només un vot sobre la italiana Tania Di Mario. Demà continuarem buscant millors moments del 2020, aquest any màgic pel centre d'esports, descobrint també la trista història d'un exjugador arlequinat, Andrés Jasso, mort durant la Guerra Civil. Més detalls de l'última hora del Girona a Sabadell i tot en el dia que l'equip d'Antoni Hidalgo tindrà doble sessió d'entrenament després de les vacances de Nadal. Tot això demà a les dues, aquí puntuals a la cita amb l'Hotel Suís. Per avui només em queda enviar-vos una abraçada des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Més informació, com sempre, a les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook, @RadioSabadell a Twitter i, si no, radiosabadell.fm. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.